Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per aprofitar i fer la bugada. Avui dominarà l'ambient assolellat, però arriben canvis a partir de la propera matinada amb més núvols i pluja divendres.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Res, ara ens ho ampliarà l'Albert Aparicio. Sembla que no tenim un cap de setmana tranquil. I a més penso en el temps de flors de Girona, que aquest cap de setmana sembla que tornarà a ploure. El dissabte passat ja va estar passat per aigua. A veure si, com va la xifra de participants en aquest temps de flors. Recordeu, avui emetem un nou debat de Ràdio Capital, un nou debat per les eleccions municipals. Es tracta del debat de Palamós, en què hi participaran tots els candidats, excepte l'actual alcalde, en Lluís Puig, que va excusar la seva presència i ens va dir que no podia venir per qüestions personals, i el substitueix la número 2 de la candidatura. Això serà aquest vespre, a 8:15, per Ràdio Capital, a radiocapital.cat, i també en vídeo, en streaming, a Facebook, per Facebook Live. Vull agrair, sobretot, que està anant molt bé d'audiència aquests debats que estem emetent fins ara, i en queden molts, perquè durant tota la campanya farem aquests debats electorals als principals municipis de ràdio del Baix Empordà. De seguida repassem com va anar el debat que vam emetre ahir des de la Bisbal i que va seguir en Manel Magrinyà. Són les 8 i gairebé 2 minuts, això és el Supermatí. El Supermatí transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com us deia, Ràdio Capital va emetre ahir des de l'hotel Mas de Torrent el primer debat electoral de la Bisbal de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig, que va moderar en Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Bon dia des de la Bisbal. El primer gran debat electoral ha tingut la virtut de posar el focus sobre la majoria de qüestions que preocupen els ciutadans a la capital del Baix Empordà, així com donar a conèixer als electors les diferents propostes dels 6 candidats per tal d'enfrontar des de l'alcaldia els reptes que té plantejats la ciutat.
Mentrestant, la campanya electoral continua a bon ritme a la Bisbal, i a Ràdio Capital ens hem proposat explicar-vos tots els actes que passen a la Bisbal que puguem, Manel.
Bon dia des de la Bisbal. Dimarts al vespre va ser la CUP la formació que va presentar el seu vídeo de campanya.
Heus així una vegada un poble de gent senzilla i alegre com el temps. S'havia anat el pisany i el petití governado per els de sempre.
Les formiguetes bisbalenques de la CUP a la conquesta de l'Ajuntament.
I encara relacionat amb les eleccions, l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Torroella de Montgrí, en Marc Calvet, ha rebut el suport per carta de Dolors Bassa, Carme Forcadell, Oriol Junqueras i Raül Romeva. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia des de Torroella. Li donen tots els ànims i suport i confien en que podran passejar-hi quan siguin lliures i sent un poble republicà. Recorden que el camí no serà fàcil ni ràpid ni indolor, però que és irreversible d'esperança i llibertat.
L'Associació de Mares i Pares de l'Escola Carmany de Pals ha demanat al Departament d'Ensenyament que no retiri un mòdul dels que tenen a l'escola per no empitjorar la qualitat de l'ensenyament. Gerard Escaig.
Actualment l'Escola Carmany té cursos d'infantil i primària. El problema és que alguns alumnes de 5è fan classes en aquests mòduls prefabricats.
Perfecte, Gerard, després ens ho amplies. I ara, pel que fa als esports... El sènior A del Club Esportiu Palamós millora els resultats de la temporada i acaba, de la temporada passada, i Dani Pagès acaba quart.
Bon dia des de Palamós. Els de Sergio Menéndez tanquen la Lliga, la primera catalana de bàsquet, en quart lloc, i han estat lluitant pràcticament fins al final per als jocs d'ascens a Copa Catalunya.
Previsió meteorològica d'avui. Sembla que torna a passar el sol, però ve un canvi de temps, no? Com dèiem abans, Albert Aparicio.
Bon dia. Aquest dijous ens trobem a les portes d'un canvi de temps, però de moment avui encara dominarà el temps assolellat, amb temperatura força suau al migdia, que puja una mica respecte a ahir, i es podran assolir fins als 23 graus de temperatura màxima. Com comentàvem, el temps canviarà radicalment i ja durant la propera nit es començarà a tapar el cel. Divendres el temps estarà marcat per la inestabilitat, ja que tindrem força aire fred a nivells alts de l'atmosfera, amb pluja que pot portar ruixats o xàfecs tempestuosos i un descens de la temperatura.
Gràcies, Albert. Descens de les temperatures i xàfecs tempestuosos, eh? I atenció, perquè ja sabem una mica el cartell de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols. Coneixem que els Catarres actuaran per aquesta Festa Major, Marc Clapés.
El grup d'Aigua Freda tenen previst actuar el divendres 2 d'agost a la mitjanit amb les seves cançons plenes d'energia. Serà un concert amb entrada lliure a l'escenari de concerts de la Festa Major davant de l'Ajuntament, al Passeig de Mar. El grup ja conegut arreu, format per Eric Vergés, Roser Cruells i Jan Riera, vol presentar el seu quart disc titulat Tots els meus principis, que conté èxits tan importants com Fins a arribi l'alba, Perfectes o Una cançó que em parla de tu. Per
invocar els déus del rock and roll. El grup d'Aigua Freda de Barcelona, de la demarcació de Barcelona, no, d'Aigua Freda de Begur.
Sigui diferent a l'endemà. La vida és massa curta per perdre's en els detalls. Que no ens faltin mai les forces per cantar a ple pulmó a tot l'encant d'aquest maleït món. Deixa que et canti una cançó.
Ni lo que he dit.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Són les 8 i 8 minuts, gairebé 9 minuts. L'hotel Mas de Torrent va ser ahir l'escenari de la celebració del primer debat electoral de la Bisbal entre els candidats que aspiren a prendre la possessió de la vara de comandament de la ciutat els propers 4 anys. No, aquesta no és la sintonia que volíem posar, la sintonia és aquesta. No podia ser d'una altra manera, Ràdio Capital va emetre ahir aquest primer debat entre els principals candidats de la Bisbal. En Manel Magrinyà va ser qui va haver-lo, qui el va moderar magistralment, i ens porta els detalls, Manel.
Començarem per explicar que són 6 les candidatures que opten a liderar l'Ajuntament de la Bisbal els propers 4 anys, i 5 dels caps de llista repeteixen. És el cas del socialista Òscar Aparicio, fins ara cap de l'oposició, en ser la segona llista més votada, i l'únic dels 6 que ha sigut alcalde.
Ha primat aquesta legislatura més la política que la gestió.
La CUP, actualment amb 3 regidors, presenta novament a Carles Puig com a cap de cartell, amb el valor afegit que li suposa la bona gestió feta a l'àrea cultural de l'Ajuntament, que pràcticament tothom li reconeix.
Un poble que no té cultura és un poble que no tira endavant. endavant.
Repetidors són també els candidats de Compromís per la Bisbal, Junts per Catalunya, els exconvergents que lidera Xevi Font.
Nosaltres volem promocionar el comerç local i el sòl industrial de la Bisbal.
I el democristià Xavier Diomé, abans militant d'Unió i ara capitanejant Tots per la Bisbal.
Una societat que també socialment tingui en compte quines han de ser les seves prioritats a l'hora d'atendre els que no poden seguir.
També hi torna Maite Bravo. Aquest cop, al capdavant de la Bisbal Podem, la Bisbal Guanyem.
Una ciutat són espais, una ciutat són persones, una ciutat són serveis, una ciutat és gestió.
I finalment, la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, que fou la més votada en els anteriors comicis municipals. L'alcaldable és l'Enric Marquès, l'única cara nova en els cartells de campanya de la Bisbal, a qui li toca el difícil repte de substituir el líder del partit dels darrers anys, l'encara alcalde Lluís Saix.
És a partir de l'educació que podrem fer ciutat i que podrem fer polítiques sèries el dia de demà.
Com a introducció al debat es van demanar a cadascun dels candidats una breu pinzellada sobre el model de ciutat que proposen.
L'Enric Marquès, en una línia en general continuista respecte a l'equip de govern sortint, n'ha elogiat la gestió. Proposa modificar l'estructura de l'Ajuntament per adaptar-lo als nous reptes, va advocar per reeditar el pacte de govern amb la CUP i Podem i va marcar una línia vermella respecte al PSC, amb la qüestió nacional de rerefons. Òscar Aparicio vol primar la gestió per damunt de la política supramunicipal i aspira a redreçar la política econòmica de l'Ajuntament. Assegura que assolirà la construcció d'un nou pavelló esportiu i una reforma en profunditat de la política de l'àrea d'acció social i ciutadania. Carles Puig aposta decididament per la cultura popular, per enfortir el model participatiu, redefinir el model de fires de la ciutat i cercar altres alternatives turístiques com un aparcament per autocaravanes, així com protegir el patrimoni local, posant com a exemple el bestiari. Xevi Font advoca per promocionar el comerç local, el sòl industrial de la Bisbal i per una ciutat neta, endreçada i inclusiva, on s'hi pugui passejar. També per coordinar la programació dels equipaments municipals per tal que la gent que els visita després també doni vida als comerços. Xavier Diomé va criticar la manca d'autocrítica de l'equip de govern sortint, sobretot en la gestió de les àrees econòmica, via pública i serveis socials i ciutadania. Va proposar la creació d'una regidoria de suport a l'emprenedoria i va assegurar que crearia més places d'aparcament al centre i rebaixaria l'IBI. Maite Bravo va demanar la recuperació de la capitalitat de la Bisbal, una ciutat social i inclusiva, així com explotar noves activitats productives d'incidència en els sectors primari i terciari de la ciutat.
Al llarg del col·loqui es van tractar amb diferent intensitat els temes que més preocupen a la ciutat. La reforma del carrer Ample, la situació del comerç de proximitat, la situació econòmica de l'Ajuntament, la neteja, la via pública, serveis socials i ciutadania i, finalment, la proposta d'un nou pavelló d'esports.
Intervenen, per aquest ordre, Enric Marquès, Òscar Aparicio, Xevi Font, Carles Puig, Xevi Diomé i Maite Bravo.
El comerç que tenim en aquests moments a la Bisbal i a la zona del carrer Ample, si no es fa res, sí que té el dies comptat.
S'ha deixat molt de banda doncs, el dia a dia de la ciutat.
Aquest equip de govern va tard per fer el carrer Ample.
Les maneres tradicionals de comerç, aquestes estan mortes.
Nosaltres, en les propostes que presentem en el programa, és la creació de la regidoria de suport a l'emprenedoria.
I l'altra cara de la moneda del comerç és el consum. En un consum responsable, un consum ètic, un consum sostenible.
La situació de les àrees econòmica, neteja i via pública, així com la gestió dels serveis socials i ciutadania, van ser les que van originar un debat més intens entre els candidats. Xavier Diomé.
Tenim un pressupost ordinari de 13 milions i mig d'euros i un pressupost de personal de 6 milions de despesa. Aquests 6 milions de despesa, a mig termini, són inassumibles.
Òscar Aparicio.
No, aquest equip de govern no ha estat ni previsor ni ordenat. Ens hem trobat amb una manca de control evident, amb figures tributàries duplicades, liquidacions tributàries que ja havien prescrit que s'han passat a executiva, han baixat les ràtios de recaptació.
Xevi Font.
Un govern independentista... Sí,
això és demagògia barata.
No, demagògia barata no. És a dir, aquest 10% que ens va imposar el govern espanyol amb l'Arsal s'hauria d'haver retret. Aquest govern que hi ha hagut ara no ha buscat noves estructures perquè se reorganitzés l'àrea i els treballadors treballessin per buscar més recaudació.
Enric Marquès.
Una de les feines que hem de fer és treballar amb l'estructura interna de l'Ajuntament.
Xevi Font.
La ciutat ha estat 4 anys deixada.
Enric Marquès.
No és veritat que els carrers no estiguin nets. La brigada neteja els carrers.
Xavier Diomé.
El manteniment de la ciutat ha sigut nul aquest mandat.
Maite Bravo.
Les necessitats socials de la Bisbal estan clares que han millorat l'últim any amb l'entrada de la renda garantida. Vol veure l'organigrama de l'àrea? Digue'm-me com feien això vostès.
La gent gran està molt contenta.
Entenc
molt
que queden vostès retratats.
Els ocupen estan molt contents, senyor Bravo. Sí, senyora. Això sí que li puc dir.
I gairebé amb el temps exhaurit, encara es van esgarrapar uns segons per parlar de la construcció d'un nou pavelló d'esports. Òscar Aparicio.
Dedicar els recursos per fer gran inversió com un pavelló. Per tant, jo crec que una bona planificació ens ha de servir precisament per fer això.
Carles Puig.
L'esport a la Bisbal té unes mancances molt bèsties. Si vosaltres ens porteu una proposta que és assumible econòmicament, nosaltres us l'assignarem ja.
Ara us la porto.
Ha estat un debat potent, intens per moments, i en tot cas, la radiografia política de la ciutat ha resultat força nítida. I de ben segur que els ciutadans n'hauran tret una idea força aproximada de les propostes de cada candidat. Al web de Ràdio Capital i en l'apartat corresponent a les eleccions municipals 2019 hi trobareu tota la informació i el debat sencer.
Moltes gràcies, Manel. No ens movem de la qüestió de les eleccions, que ens envaeix a tots i sempre. La CUP ha presentat el seu vídeo de campanya, en Manel Magrinyà hi era. Com va anar això?
Doncs dimarts al vespre, i amb l'ambient festiu i distès que acostuma a ser marca de la casa, a Cala Pilar Domingo va tenir lloc la presentació del vídeo de campanya de la CUP per a aquestes eleccions municipals. Es tracta d'una peça de 2 minuts en format de còmic feta pel grup de disseny Groc Disseny, amb seu a la Bisbal, il·lustracions de la jove dibuixant Irina Palma, text de Pere Maruny i una simpàtica veu infantil de fons. Va ser, certament, una presentació molt poc formal, però força divertida.
I ara ens movem cap a Torroella. Perquè l'alcaldable d'Esquerra, Torroella de Montgrí, Marc Calvet, ha rebut el suport d'Oriol Junqueras, de Dolors Bassa, de Carme Forcadell, de Raül Romeva, a través de carta. Ho va anunciar ahir per Twitter el partit, adjuntant també les fotografies de les cartes, que també trobareu al web de Ràdio Capital. Eugènia Güell.
Calabuig ha explicat que són 17...
Eugènia Güell, no la tenim preparada, de seguida la tindrem. Us dèiem que podeu trobar les cartes al nostre web, a radiocapital.cat. És interessant de veure perquè, vaja, si veuen les cartes i la informació a mà escrita per aquests pels presos i també algun dibuix. Ara sí, Eugènia, ja et tenim preparada, quan vulguis.
Sí, tal i com es pot llegir a les cartes, Dolors Bassa es dirigeix a l'alcaldable Marc Calvet i li diu que per enviar-li ànims ha pensat que la millor manera era enviant-li per carta el missatge dels republicans i republicanes a la presó, que es mantenen fidels al projecte tot i estar sense llibertat. Carme Forcadell li diu que està convençuda que treballarà molt per Torroella i que així quan surti de la presó podrà anar a veure a la Dolors Bassa en un poble republicà. D'altra banda, Oriol Junqueras també desitja que quan surti pugui anar a passejar pel poble i que ell sigui l'alcalde, i li demana que treballi i faci tot el possible per guanyar les eleccions sempre i a tot arreu. Raül Romeva li desitja sort i coratge i li recorda que el camí no serà fàcil, ni ràpid ni indolor, però que és irreversible d'esperança i llibertat. I ho acompanya també d'un dibuix on se'l veu a ell, Raül Romeva, traient una flor des de la presó amb frases com mirada llarga i la mà estesa. Com us hem comentat, podeu tornar a veure aquestes fotografies de les cartes tant al web de Ràdio Capital com al Twitter d'Esquerra Republicana a Torroella de Montgrí.
Ara sí, ara deixem de parlar d'eleccions. Recordeu, avui, a 8:15 del vespre, el debat electoral de Palamós, amb els principals candidats a aconseguir l'alcaldia del municipi del Baix Empordà. Més notícies que tenen a veure amb coses importants i coses que se n'han de parlar, per molt que estiguem en campanya. En aquest cas, ens movem cap a Pals. Perquè l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes de l'Escola Carmany ha enviat una carta al Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Demanen que no es retiri el mòdul de l'escola perquè actualment l'estan fent servir. Si s'acaba retirant des de l'AMPA, denuncien que el grup desdoblat deixaria d'existir i baixaria la qualitat de les classes. Gerard Escaig.
Calabuig ha explicat que són 17 els restaurants.
No tenim preparat cap dels companys, ara sí que... Ara, de seguida, sí que els tenim aquí. Gerard, endavant.
Actualment l'escola Carmany té cursos d'infantil i primària. El problema és que alguns alumnes de 5è fan classes en aquests mòduls prefabricats. Com ha informat l'AMPA, les assignatures són matemàtiques, anglès, la llengua del cicle inicial o religió. Aquest desdoblament, segons s'ha informat a Ràdio Capital, és per poder tenir un ensenyament de qualitat. Ara, però, amb la retirada del mòdul per part de la Generalitat, no hi haurà lloc on fer aquestes classes. Així ho ha dit Francesc Iruela, president de l'AMPA Escola Carmany, en declaracions a aquesta emissora.
No sabem quan es farà efectiva aquesta retirada, però el que està clar és que ningú va a una escola a prendre mides si no hi ha un interès de retirar aquests mòduls. I el que no volem és trobar-se a l'any que ve el curs proper sense uns espais que s'estan fent servir. Clar, aquests espais que s'estan fent servir serveixen per fer el desdoblament.
Els mòduls prefabricats de 120 metres quadrats serveixen d'espai per a dues aules. Una de les seves demandes és que el Departament d'Ensenyament reconsideri la decisió de la retirada del mòdul fins que no es produeixi la disminució real dels grups prevista pel curs 2021-2022. Si no és el cas, com assegura Iruela a Ràdio Capital, estan disposats a emprendre accions més contundents. Entre elles, arribar a tallar la carretera si és necessari, perquè malgrat la seva petició al departament i els contactes entre l'escola i la conselleria, temen que les eleccions municipals i l'arribada de l'estiu acabi portant a la retirada definitiva dels mòduls sense haver pogut lluitar abans. Per poder-ho evitar, estan mobilitzant els pares de l'escola per firmar cartes. En elles estipulen que s'ha fet inversions per part de l'AMPA, Ensenyament i l'Ajuntament de Pals per adaptar nous espais i convertir-los en aules. Un d'ells és la biblioteca, que ara també és la sala d'informàtica. En canvi, des del Departament d'Ensenyament, però, defensen que estan portant a terme un pla. L'objectiu és retirar tots els mòduls estructurals de les escoles de Catalunya en els pròxims 7 anys.
Val, i ara sí, Pedro, endavant. Dèiem que demà comença la 20a edició de la campanya gastronòmica del peix blau ganxó. Per saber-ne més, vam parlar ahir amb Salvador Calabuig, que és el regidor de turisme de Sant Feliu de Guíxols.
Calabuig ha explicat que són 17 els restaurants que participen enguany i que ofereixen menús que tenen un preu inferior als 20 euros i altres més elevats que s'apropen als 40 perquè tenen peix blau. La condició, a més, és que aquest peix sigui de la llotja de Sant Feliu. Així detallava el regidor d'Urbanisme el contingut d'aquests menús.
Sí, mira, ja des dels plats més tradicionals, que són el suquet de barat, el suquet d'anxoves, l'arròs amb sardines, fins ja plats en què els restaurants hi posen la seva imaginació, la seva innovació. Llavors hi trobem cruixents, hi trobem espumes, hi trobem tota una sèrie de coses que van treballant agafant el peix blau i assimilant-ho a cuines com la japonesa, per exemple.
Sobre la campanya gastronòmica, Calabuig afirma que es fa una barreja d'innovació i tradició des del punt de vista culinari i també ha dit que calculen superar la venda de més d'un miler de menús. Aquesta 27a edició tancarà el proper 16 de juny. Pel que fa a la temporada turística, diu que continuen treballant per desestacionalitzar-la i que l'objectiu és que els hotels puguin obrir tot l'any. Sobre la previsió per aquest estiu, assegura que la temporada serà similar a la de 2018, però potser no tan bona com la del 2017. Ara per ara, diu que hi ha establiments amb un 60% d'ocupació i que el turisme de natura ha fet que ja hi hagi bones dades.
Gràcies, Pedro. Ara és l'hora a Ràdio Capital. Són les 8:23. És l'hora dels esports. Dani Pagès, bon dia.
Bon dia des de Palafrugell. El proper dissabte 18 de maig es disputarà a Palafrugell el 27è míting internacional d'atletisme i campionat de Catalunya amb la presència de 700 atletes. Enguany la prova se centra en categoria juvenil, també anomenada sub-18, que comprèn atletes nascuts entre el 2002 i el 2003. En concret, atletes de 15 països s'han inscrit a la prova atlètica. Per primera vegada, atletes de Malta participaran al míting de Palafrugell. El míting internacional d'atletisme juvenil es va presentar ahir a la tarda a l'estadi municipal de Palafrugell, amb la presència de Josep Piferrer, alcalde de la localitat, Josep Pujols, director dels serveis territorials d'esports de la Generalitat de Catalunya a Girona, també hi era el diputat Joan Carles Salgàs, diputat d'esports de la Diputació de Girona, també hi era el president de la Federació, Joan Viluendes, i Pau Lledó, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell. D'altra banda, degut a la dificultat de calendari, l'organització ha arribat a un acord amb la Federació Catalana d'Atletisme per disputar conjuntament el Campionat de Catalunya de la categoria, amb la qual cosa el programa s'allargarà matí i tarda. Prioritàriament, però, les proves del míting es disputaran durant la tarda. Gràcies a la iniciativa, més de 500 atletes lluitaran per les medalles en les 19 proves de categoria femenina i 19 de masculines que comprèn el campionat. A les proves de la categoria sub-18 s'hi han afegit també diverses proves de categories inferiors, així com dues proves de 100 metres reservades a atletes amb discapacitat psíquica. En concret, els atletes del Special Olympic s'han inscrit en aquestes dues proves 5 noies i 4 noies provenents del Centre Especial Tramuntana de Palafrugell. Una iniciativa, doncs, d'aquest míting, en aquest 27è míting internacional de Palafrugell.
Encara us hem d'explicar una altra cosa pel que fa als esports. El sènior A del Club Esportiu Palamós ha tancat la lliga regular en quart lloc. El seu entrenador, en Sergio Menéndez, fa una valoració molt positiva i destaca la capacitat dels jugadors de treballar en equip i el fet d'haver estat lluitant pràcticament fins al final pels llocs d'ascens a Copa Catalunya. Els palamosins han acabat el campionat amb 16 victòries i 10 derrotes. Això els concedeix el quart lloc final a la classificació, superant el sisè aconseguit la temporada 2017-2018. I ara hem de parlar de l'actualitat que té a veure amb... que passa fora de les nostres fronteres, del Baix Empordà, coses que passen a Catalunya, Espanya i a la resta del món. Amb Alba Lejide, el president Quim Torra defensa davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la llibertat d'expressió per no retirar els llaços grocs del Palau de la Generalitat. El president ahir no va respondre a Vox per decència democràtica, però sí a la Fiscalia.
En la seva declaració, que ha durat poc menys de 40 minuts, Torra també ha fet referència als drets civils i polítics per justificar la seva decisió. Així, segons fonts jurídiques, Torra ha estat dins del jutjat coherent amb el que ha expressat públicament.
La coalició de les europees de Carles Puigdemont es querella per prevaricació contra dos vocals de la Junta Electoral Central. L'escrit presentat als jutjats parla d'una persecució política en tota regla i d'una suposada imparcialitat i animadversió contra Puigdemont per part dels querellats.
L'advocat Gonzalo Boy argumenta en el seu escrit que els dos querellats estaven contaminats prèviament per les seves respectives posicions ideològiques i polítiques i la seva proximitat als partits polítics que van instar a l'exclusió dels tres primers candidats de la coalició, Ciutadans i el Partit Popular.
I Esquerra Republicana confirma el seu vot en contra de designar Miquel Iceta com a senador. El president d'Esquerra al Parlament, Sergi Sabrià, replica Iceta que una aberració democràtica és que hi hagi diputats a la presó.
El senyor Iceta aquest matí ha dit que això era una aberració democràtica i nosaltres el que li contestem és que aberració democràtica són els presos polítics, aberració democràtica són diputats a la presó, aberració democràtica és que ahir el govern prohibeixi un debat.
Preguntat per si Esquerra Republicana mantindrà aquesta posició en el futur, Sabrià ha respost que quan es respecti Catalunya i les institucions i quan es deixi el màrqueting electoral i vulguin seure a una taula, es podrà parlar de tot.
Segueix l'actualitat de la campanya per les eleccions municipals a través de Ràdio Capital. De 8 a 9 al Supermatí i les 24 hores del dia a radiocapital.cat/municipals2019. Els candidats, les campanyes, les propostes per a cada poble del Baix Empordà. El Minut, a Ràdio Capital, el 26 de maig. Els pobles del Baix Empordà decideixen el seu futur. I nosaltres t'ho explicarem millor que ningú.
Ràdio Capital.
La ràdio de les eleccions municipals.
Ja podeu trobar els punts de venda habituals al número de maig de la revista de Palafrugell. En aquest número, els diferents alcaldables desvetllen alguns dels eixos principals dels seus programes electorals. No només parlen de política, també ens expliquen algunes de les seves preferències més personals. També hi trobareu un especial amb informació sobre les diferents colles que presenten carrosses i comparses inèdites al Carrusel Costa Brava. Us avancem tota la programació prevista per les festes de primavera. I, com sempre, les seccions habituals. La revista de Palafrugell és el vostre quiosc o llibreria. No us la perdeu. I si voleu, us la portem a casa. Feu-vos en subscriptors telefonant al 652 82 97 47.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, a aquesta víctima, eh? I li farem la broma per tirar-la, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Passant 2 minuts de 2:15. Atenció, perquè ja es van presentar els resultats de les campanyes arqueològiques de l'església romànica de Santa Maria de Palau, de Torroella de Montgrí. Va ser en la segona conferència del cicle d'arqueologia Desenterrant l'Empordà que organitza el Museu de la Mediterrània. Les feines van començar el 2017 i s'han fet 3 campanyes que han servit per orientar aquesta restauració i conèixer més a fons l'evolució arquitectònica i arqueològica de l'edifici. I per parlar de tot això, avui al Supermatí tenim amb nosaltres l'arqueòleg que ha portat a terme aquestes intervencions a l'església de Santa Maria de Palau, en Ferran Codina, que hi va ser qui va presentar a les 7 de la tarda a l'auditori del Museu de la Mediterrània aquests avenços arqueològics. Tenim amb nosaltres al telèfon en Ferran Codina. Senyor Codina, bon dia.
Bon dia.
Per acabar-nos de situar, per situar-nos, què és o la Santa Maria de Palau, on la podem trobar pels qui no ho coneixem, pels qui no ho coneixen, on es troba Santa Maria de Palau i quina és la seva virtut o per què és destacable arquitectònicament?
Mira, Santa Maria del Palau es troba dintre del massís del Montgrí, en la zona més aviat nord-oest del massís, i es troba més a prop de les poblacions de l'Escala, Bellcaire, o dels barris de Sobrestany i la Bulleria, que no pas de Torroella, però tota la vida ha estat dintre del terme municipal de Torroella del Montgrí. I és un lloc des del qual es té una vista espectacular de tota la plana que hi ha just davant de Bellcaire d'Empordà i totes les muntanyes, doncs, les serralades que hi ha al darrere.
I quin era, o quines característiques té arquitectònicament? De quina època és aquesta església romànica?
Sí, tenim, amb les excavacions hem pogut veure que hi ha una fase més antiga, una fase romànica, del segle XI, i però la gran part de l'edifici que es pot observar és un edifici gòtic del segle XIII. I està situat en un lloc que s'anomena el Palau, i és un nom de lloc que quan que apareix aquesta paraula normalment fa referència a una ocupació antiga del lloc, segurament ja d'època romana.
Però com pot ser que fins ara es tingués clar que era gòtic? Són diferents, no? Són molt diferents els estils arquitectònics. Com pot ser que fins ara els experts estiguessin convençuts que era gòtic i ara hàgiu descobert que era romànic? Què és el que hi quedava?
De romà, o sigui, com deia, la gran part de l'edifici, el que es veu, no? La major part de les restes que es veuen sí que són d'època gòtica. El que passa és que la part romànica havia quedat amagada i colgada per les sorres, les dunes, que han anat colgant el Montgrí al llarg del temps. Nosaltres, fent neteja de tots els entorns de l'edifici, en la zona de l'absis, doncs, ens ha aparegut l'absis més antic, l'absis romànic. Ja? Aquesta és la novetat que han pogut aportar les excavacions.
Això es feia... És a dir, es va construir sobre.
Sí, sí, exacte. Segurament l'església romànica va patir algun... Es va ensorrar, no?, parcialment, i la van haver de refer. I al moment de refer-la, com que ja estaven dintre el segle XIII i els cànons, diguéssim, artístics o estilístics, van fer que es construís d'una altra manera, siguin una altra moda, diguéssim.
Quin era l'objectiu d'aquesta intervenció? Imagino que recollir tota la informació possible, no?
Sí, ja s'havien fet estudis molt interessants ja de fa anys, des dels anys 80 fins ara, però precisament aquestes fases més antigues no es coneixien. I l'edifici havia quedat abandonat durant molts i molts anys. I estava colgat de vegetació, d'enderrocs, de brutícia, i per iniciativa popular amb uns pressupostos participatius del 2016, una de les accions que es van escollir va ser restaurar i recuperar Santa Maria del Palau. I la propietat, el que eren els propietaris actuals de l'edifici, van estar d'acord en intervenir-hi i van donar totes les facilitats possibles. I després l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va iniciar aquestes actuacions de recuperació. I com bé deies al principi, hi ha dues actuacions. Una que és la de restauració de l'edifici, l'altra intentar recollir el màxim d'informació possible sobre Santa Maria del Palau a través de l'arqueologia.
Sobre aquesta església, la primera referència documental, això m'ha cridat l'atenció, la primera referència documental és de l'any 1279 i apareix en una llista d'esglésies que havien de pagar una dècima, un impost, per sobrefregar els costos de les croades. Això m'ha cridat l'atenció, el cost de, suposo, les esglésies amb rendes pròpies. Eren 48 sous i 9 diners.
Exacte.
Això no sé si era molt habitual. Vull dir, això, en aquesta llista, podem dir que aquesta llista es diu La Rationes Decimarum Hispaniae, ja tenim una relació de totes les esglésies de l'època?
Exacte. Aquests documents van molt bé perquè és com un llistat, no?, un cens de totes aquelles esglésies que, com bé deies, havien de pagar uns impostos, una dècima, no?, una part de les seves rendes, per costejar, doncs, les despeses de les croades. I això va bé perquè, doncs, van sortint tots els noms d'aquell moment de les esglésies. I la part que els hi toca pagar és un indicador de, diguéssim, de la riquesa o de la importància de l'església en el territori, diguéssim, no? De tot el que gestionava, les terres que gestionava i els impostos que cobrava i de tots els beneficis que en treia. I si ho comparem amb el que pagava Sant Genís de Torroella, que per tant hauria de ser més important que Santa Maria del Palau, veiem que Santa Maria del Palau pagava una bona part, perquè Sant Genís arribava, t'has dit que pagaven 48 sous i 9 diners. Doncs Sant Genís pagava 92 sous i 8 diners, per tant no arriben ni a pagar el doble, per tant el que pagava Santa Maria del Palau era prou important.
Clar, defineix la importància econòmica i potser política de l'Església, no?
Exacte. Sí.
Del que heu descobert amb aquestes intervencions, què explica o què us diu de la importància política i eclesiàstica de Santa Maria del Palau?
Home, ens explica que Santa Maria gestionava un territori important del Montgrí, que estava gestionada per una comunitat laica, que s'encarregava d'administrar l'església i les terres que pertanyien a l'església, i que aquesta comunitat laica proposava un capellà que després el bisbat el ratificava i acabava sent l'administrador de les propietats del palau.
No ho hauria dit mai, que això ho gestionava una comunitat laica.
Sí, se'ns fa sorprenent, però no és estrany. Això passava el mateix amb les altres dues esglésies que hi ha al Montgrí, que són Santa Maria del Mar i Santa Caterina, és el mateix cas. Són comunitats laiques que gestionen les propietats i la gestió, diguéssim, de l'església. També els documents ens parlen que l'església del Palau era sufragània, depenia de la parròquia de Sant Joan de Bellcaire, i que rebia devocions, donacions i visites de gent dels entorns, com us deia abans, de Bellcaire, d'Empúries, de Torroella, d'Ullà, de Sobrestany, de la Ulleria, i també d'un antic barri que ara ja ha desaparegut, que es deia l'Aragall, que quedava molt a prop d'allà del Palau.
Aquesta Santa Maria de Palau no és l'únic element arqueològic que hi ha al Palau, no?
No, el Palau ja associat amb l'església, hi ha tota una gran edificació d'uns 700 metres quadrats, que se suposa que és un hàbitat, una casa, possiblement allà on vivia aquesta comunitat de laics i el cler que administraven l'església, però no s'ha excavat mai i no sabem. Segurament és coetània, és contemporània de l'església, però el fet de no haver-hi fet mai excavacions no sabem ben bé quines característiques té.
I ara, a partir d'ara, amb Santa Maria de Palau, quines són les conclusions? És a dir, vosaltres feu una proposta del que s'hi podria fer o el que s'ha de fer per conservar-la, quants diners s'hi haurien d'invertir?
Bé, això s'ha anat ja fent en paral·lel amb les intervencions arqueològiques. Al mateix temps que s'anava excavant, també s'ha anat consolidant. I aquest any segurament ja serà l'última fase d'actuació. Acabarem, s'ha refet tota la teulada, s'han consolidat els murs, i ara el que queda per fer és refer els paviments, no? Els terres de l'interior de l'església, adequar-ho per les visites, i posar uns panells informatius que expliquen una mica la història de l'edifici i del lloc.
Perfecte, doncs avui hem parlat amb en Ferran Codina, que és arqueòleg, que és el responsable d'aquestes de les excavacions, aquesta joia del romànic al Montgrí, que és Santa Maria del Palau, que es va presentar ahir al Museu de la Mediterrània, aquest cicle de conferències d'arqueologia desenterrant l'Empordà, que per cert ho trobo molt interessant. Ja és la segona conferència, se'n farà una altra sobre les excavacions a la plaça del Lledoner i al passeig de l'Església, a Torroella. Bona iniciativa per part del Museu de la Mediterrània. Ferran Codina, moltíssimes gràcies per passar avui pel supermatí de Ràdio Capital.
Gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Igualment.
Són les 8 i ara mateix són les 8 i 43 minuts. De seguida tornem a Ràdio Capital.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Residem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons.
cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Són les 8 i són 3 quarts de 9 del matí. Avui hem de saludar, és dijous, saludem, tenim al telèfon l'Ignasi Herbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Parlem de cinema amb l'Ignasi Herbat i de les estrenes d'aquest cap de setmana.
Doncs va, com vulguis.
Som-hi, no?
Sí.
Aquest, va, comencem amb aquesta valoració general del cap de setmana.
De la... Bien, mal, del bé. Cap... Va, fluixet. Cap de setmana fluixet.
Ja, sí, ja sí,
jo crec que... Saps què està passant? Que jo crec que la gent està més pendent de Joc de Trons que no pas del cinema.
Això t'anava a preguntar. Tu ets de cinema, o sigui, ets de sèries o et quedes a les sales de cinema i d'allà no sortim?
Jo soc més de cine que de sèries, però evidentment també m'agraden sèries i no miro 50.000 com fa molta gent, perquè a mi m'agraden potser les pel·lícules, ho prefereixo. Però sí, Joc de Trons, doncs, no es pot negar que hi ha una por per estrenar pel·lícules i més aquest cap de setmana, que és quan arribarà el capítol final de la sèrie, no?
Que té lògica. Tu la mires, Joc de Trons, o què?
Sí, la segueixo.
Al dia?
Sí. Vaig al dia, sí. Perquè si no vas al dia en aquesta sèrie, te menges spoiler a dojo.
Jo diumenge m'aixecaré aviat, diumenge la matina, diumenge dilluns, per veure-la, perquè és que... És que si no, és que ja... és impossible mirar res.
Jo el que faré és... apagaré les xarxes socials durant tot el dilluns i ja està. S'ha acabat el rotllo, perquè és que si no... Serà impossible sobreviure sense veure alguna imatge, alguna fotografia, alguna pista, que si més no, encara que vulguis esquivar, que et desvetlli alguna cosa. Això està claríssim.
Ets capaç... A veure, això és un repte, però ets capaç de... donar alguna pista de com creus que acabarà o diguem qui s'asseurà al joc al tron de ferro, el tron de ferro, sense haver de fer massa spoilers.
Sense
explicar el que ha passat fins
ara. La meva intuïció, per mi, jo no és nou. Clarament, a més és que
però no és molt evident.
Sí, però a veure, tot el que ha anat passant al llarg de la temporada ha estat molt evident, que no vol dir que per previsible i evident doncs sigui una decepció, però és que no queda altra. O sigui, no sé, a mi qualsevol cosa suposaria una decepció primer per haver ressuscitat un personatge, dius, home, ja que l'ha ressuscitat, que sigui per un motiu important, no? Bé, aquest ja ho justificaria i fos prou important. I l'altre és que és ell qui no vol el tron, per tant, qui acabi seient-se el tron sigui algú qui no el vol, doncs crec que m'agrada la idea, no? Encara que pugui ser previsible, però no sé.
Sí, tota aquesta temporada està sent una mica previsible tot. I a mi no, l'últim capítol em va semblar espectacular.
Sí, està molt espectacular. Sí que hi ha hagut una polèmica a través de les xarxes, que no sé si ho has anat seguint. Bueno, ara hi ha polèmiques a les xarxes, n'hi ha fins i tot pel color dels mitjons que t'has posat al matí. Però bé, a banda d'això, sobre si Daenerys doncs era capaç de fer el que va fer, que hi han fet un gir en el personatge...
Sí, però és un gir que es veia venir. Passa que si et queden dos capítols per mostrar-lo, doncs l'has de mostrar ja, i potser ha estat una mica precipitat, però és un gir que a ningú li pot sorprendre.
No, a veure, ara diu, s'ha tornat dolenta, no? És que no la coneixeu, és que ella és dolenta. És que va alliberar els esclaus, va alliberar els esclaus perquè els necessitava i els ha fet servir com a carn de canó. Per tant, a veure, aquesta noia de principis morals, doncs, poquet, O sigui, que té certa lògica, el que dius tu, potser sí que ha estat una mica precipitat, no? Com ha anat, o ha sigut massa ràpid, perquè abans era una sèrie que es prenia el seu temps. De fet, George R. R. Martin ho ha dit, ha explicat que aquestes dues últimes temporades de la sèrie, que ell això ho hagués explicat no en dos, sinó en quatre, vull dir que donava temps per anar més pausat i explicar les coses una mica més, no diria lentament, però sigui explaiant-se una mica més, no? Que no fos tot tan ràpid com sí que és cert que han anat aquestes dues últimes temporades.
Aquesta última, per exemple, necessitava dos més. Perquè el que passa al tercer capítol, No, no explicarem res, però el que passa al tercer capítol, pim-pam-pim-pam, és molt xulo el capítol, és, està molt bé, però, però tant, són set temporades, vuit i mitja, set i mitja per arribar fins aquí. I ho explicarem pim-pam.
A mi m'agrada aquell capítol també, com dius tu, però dius, a veure, tant de rotllo per això? És a dir, t'has estat aquí no sé quants centenars d'anys amb un mur que vas construir, que ningú recorda qui el va construir ni per què servia. Total, si en una nit ja tens la feina feta. No t'ho d'entendre.
Sí.
Clar, bueno, són d'aquestes coses que... o sigui, que el capítol està molt bé, que és molt trepidant, que tal com està rodat, però argumentalment dius, això m'ha fallat, no? Potser una mica més de temps, el que deies tu, però no només aquesta temporada, jo crec que l'anterior també, l'anterior podia haver durat dues temporades.
L'anterior, l'última escena, dius, home... Ja està? Ja ho hem fet? Tan fàcil era? Bueno. Jo procuro no fer spoilers perquè l'he vist tota, no l'havia vist mai, no l'havia mirat mai, però amb tota aquesta febre de la nova temporada l'he mirat tota en dos mesos. Llavors he estat menjant spoilers per totes bandes.
Fet els deures a tope.
I tinc unes ganes de diumenge. En tot cas, tenim cinema. Aquesta,
sí.
Això que es mirava, que la gent mirava abans, no? Abans
de la sèrie. Exacte, sí. Allò que de tant en tant fèiem.
Amb una estrena destacada, no?, aquest cap de setmana.
Bueno, per dir-ho d'alguna manera, és una estrena que jo crec que ha portat més a parlar sobre la pel·lícula que no pas de la pel·lícula. Ara parlarem una mica, que és Hellboy.
On an island off the coast of Scotland, something was summoned from the depths of hell.
No tenim tràiler?
Sí que tenim tràiler. El que passa és que tinc retirat... Ara et pujo una mica el volum. Et tenia tret el retorn. Ara el sents, oi?
Ah, vale.
Bueno, això, Hellboy, que ha tingut polèmica, no? Polèmica per la censura.
Sí, bueno, això és una polèmica que ha sortit última hora, no anunciada ni res. A veure, això és una... havia de ser una tercera part, per recordar, de Hellboy en dues pel·lícules, una feta el 2004 i l'altra el 2008, que són dirigides per el Guillermo del Toro, que són pel·lícules que no van acabar de funcionar del tot bé en taquilla, i Guillermo del Toro sempre ha tingut una mica de problemes a l'hora de poder fer aquesta saga. Sí que la segona la va poder fer, perquè la primera... en el mercat domèstic, DVD, Blu-ray, tot això va funcionar molt bé, però en aquesta tercera, doncs, avui en dia, que hi ha més plataformes per streaming i tot això, és una mica més complicat de recaptar diners a través de venda del mercat domèstic. Aleshores, va haver un gir per part de la productora que va decidir, doncs, farem una nova pel·lícula, però sense Guillermo del Toro, i contractarem, doncs, un altre senyor que precisament venia de dirigir capítols de Joc de Trons, que s'han fet càrrec. I aquest senyor que va decidir és, doncs, no té cap sentit que continuem una saga, una sèrie de pel·lícules, que encara que només fossin dos, eren bastant d'autor, i és veritat que el Hellboy de Guillermo del Toro, doncs, tenia una part molt important d'empremta personal. Va dir, doncs, jo faré la meva pròpia pel·lícula, i això vol dir, doncs, que va portar el seu propi equip, l'equip de Guillermo del Toro. No volia continuar si no hi havia Guillermo del Toro a la pel·lícula. Total, que va ser com un tornar a començar. I a mig de tot això, doncs, va haver-hi un embolic durant el rodatge, perquè havia una actriu que es diu Charlotte Keir, que és aquesta actriu que va destapar l'escàndol sexual a Warner, que ha acabat, doncs, amb l'acomiadament d'un dels càrrecs importants de la companyia per assetjament sexual. Doncs aquesta actriu volia un paper a la pel·lícula, es va liar amb el director, i el director, doncs, no va aconseguir. Aleshores, què va fer el director? Doncs va penjar i va marxar. I la pel·lícula no se sap ben bé qui la va acabar de rodar ni qui la va muntar.
Hola.
Sí. I esclar, la pel·lícula que ha passat? Primer, que té, és una bogeria, que tenia un pressupost bastant baix, però és una bogeria de gore, de sang i fetge, o sigui, l'han convertit en una cosa així bastant salvatge. Aquestes pel·lícules rarament tenen excessiva bona rebuda als Estats Units, i amb tota la polèmica que arrossegava, doncs això va acabar, em sembla que és amb un 15% a Rotten Tomatoes i uns 21 milions de recaptació, que ja veus. Això és misèria i companyia.
Sí, bueno, mira...
Clar, o sigui, la clatellada està tan gran per la pel·lícula que alguns països, com per exemple aquí, han decidit, doncs, o han entès que el problema de la mala recaptació de la pel·lícula no és que sigui dolenta, que això més o menys ja tothom ho sabia, que era una pel·lícula dolenta, sinó que la culpa era, doncs, de la sang fetge. Per tant, què han fet? Doncs han decidit aquí, concretament, estrenar la pel·lícula traient-li el que és el sang i fetge, que era l'única gràcia que podia tenir en a veure la pel·lícula, que ja a priori sabies que era dolenta. Aleshores, la decisió de la productora, distribuïdora, de qui sigui, realment ha estat molt desencertada, i aquesta pel·lícula jo ja no sé si l'aniré a veure o m'esperaré a poder-la veure en una versió sencera quan arribi, sigui com sigui. Però vaja, no té gaire sentit anar-la a veure retallada amb aquestes escenes que precisament eren la gràcia de la pel·lícula.
Bueno, doncs res, mira, no hi anem i ja està.
Sí. Alguna altra cosa trobarem, eh?
Sí, com què? Vinga.
Vinga, seria un canvi de gènere ja total, ens passem a la comèdia, i seria la pel·lícula... aquí també he oblidat del títol... Casi impossible.
La secretària d'Estado de los Estados Unidos de América, Charlotte Bill.
Té bona pinta el tràiler.
Sí, la veritat és que sí. I crec que la pel·lícula també ha tingut bona crítica, té gràcia. En aquest cas tenim a la Charlize Theron i el Seth Rogen en una comèdia romàntica, però que intenta donar-li, o intenta no, que li dona el gir al que són els rols normalment de l'home i de la dona en el gènere clàssic de la comèdia romàntica, no? En aquest cas, doncs, és ell una mica el pringat i és ella, doncs, la que tira del carro, no? De fet, es coneixen, són dues persones que es coneixen, doncs, de molt petits, i que ella, doncs, ha d'assumir un càrrec important, fa una campanya per accedir, doncs, en aquest càrrec, i ell, doncs, bueno, li cau en gràcia, no encaixa, perquè ella és molt sofisticada i ell, doncs, és just el contrari, i acaba afegint-se en aquesta campanya i acabaran, doncs, anant de bracet i enamorant-se, no? Malgrat, doncs, aquest xoc de personalitats i de caràcters bastant diferents que tenen, no? I el Seth Rogen, doncs, diguéssim que fa una mica el que fa sempre en les seves comèdies, i la Charlize Theron, doncs, que sempre està molt bé de veure-la.
Molt bé, doncs quasi impossible que amb tota aquesta, bueno, en plena campanya electoral, doncs mira, una pel·lícula així humor, política, posar-hi una mica de gràcia, no està mal.
Exacte. Uh-huh.
I amb quina acabem? O, bueno, no sé si acabem, eh? Quina més vols explicar?
Vinga, doncs a Sombra, per exemple.
Sombra, tenim aquí.
Habíamos pactado un duelo para decidir el ganador. Si seguimos adelante, será vida o muerte.
Ui, això dels doblatges. Jo això dels doblatges em costa una mica, perquè, mira, ara, veient aquesta pel·lícula, jo aquí escolto un fil d'Amfi de Modern Family.
No, a més és que el problema del doblatge, a més, en les pel·lícules orientals, és molt estrany. I és una cosa que no li acabo de veure, tampoc, eh? Però vaja. En aquest cas, tenim una pel·lícula que és dirigida per el Zhang Yimou, que això vindria a ser directament una pel·lícula de xinos amb fotent hòsties, no? Que, si diguem-ho de manera ràpida i clara... Sí, és això, pràcticament. Aquí el Zhang Yimou ja el coneixem de pel·lícules com La caça de les dagues voladores i La gran muralla, i en aquest cas, doncs, és una pel·lícula també així d'època, ambientada, doncs, en els Tres Regnes, a Xina, que vindria a ser uns 200-300 anys abans de Crist, i bé, doncs, aquí uns militars, exèrcits i patacades amunt i avall.
Vale, bueno, doncs la Sombra aquesta és així, una pel·lícula oriental.
Sí, espectacle. A veure si us va agradar La gran muralla. Sí, La gran muralla, per exemple, és una pel·li que és bastant dolenta, eh? Però és entretinguda, vull dir, té aquesta cosa és absurda però i dolentota, però és entretinguda. Però visualment té el Zhang Yimou, un director molt, molt, molt interessant, eh?
Molt bé, Ignasi, doncs escolta, que farem un repàs de les pel·lícules que podem veure aquest cap de setmana als cinemes de proximitat de casa nostra. Deixem buscar-ho, que tenia aquí la llista. A veure, comencem per el cinema de Torroella, aquest cap de setmana, que és 17, i tenim Lo dejo cuando quiera, aquesta pel·lícula espanyola, i a Palafrugell, La espia roja. Són les dues pel·lícules que podem anar a veure aquest cap de setmana. Ignasi, que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada i joc de trons de lluny. O diumenge, clar, depèn de si us aixequeu o no.
Jo diumenge, ja t'ho dic. Uf, tinc uns nervis. Que vagi molt bé.
Vinga, bon cap de setmana.
Acabem el programa amb l'Albert Aparicio i la previsió meteorològica. Endavant, Albert.
Dijous, amb domini del temps assolellat, amb temperatures màximes que pugen respecte ahir i que superaran els 20-22 graus. El temps, però, canviarà a partir d'aquesta nit i propera matinada, quan augmentarà la nuvolositat, baixarà la temperatura i arribaran precipitacions que afectaran l'Empordà durant divendres, localment acompanyades amb xàfecs tempestuosos.
És que aquesta paraula que em dius, Albert, xàfecs tempestuosos, el cap de setmana no em fa gaire gràcia. El Supermatí torna demà i de seguida amb Marc Clapés. Que vagi bé.